Miquel Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Miquel és el director del Museu de la Pesca de Palamós, que la setmana passada va ser guardonat per la Generalitat de Catalunya. Volem parlar-ne amb ell una mica, però abans, com sempre, la radiografia que ens en fa en David Parranyó.
La setmana passada vam conèixer que el govern atorgarà la Medalla de la Pesca Catalana al director del Museu de la Pesca, Miquel Martí, en reconeixement a la seva contribució al sector pesquer del país. Martí ocupa la direcció del Museu de la Pesca des de 1991 i, a més, lidera la Fundació Pro Mediterrània des de 2004, amb gestió directa d'equipaments com l'Espai del Peix, les Barques, el Centre de Documentació de la Pesca i la Capella del Carme. Fill i net de pescadors provinents de l'Ametlla de Mar, Miquel Martí també és el cap de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós.
Bé, primer de tot, Miquel, felicitats per aquest reconeixement.
Moltes gràcies.
Bé, no sé, explica'ns una mica el Museu de la Pesca per totes aquelles persones que no el coneixem, perquè jo, documentant-me una mica per l'entrevista, el que sí he vist en què coincidia tothom és, d'entrada, és més gran del que em pensava i és molt més complet del que em pensava. Què hi trobem al Museu de la Pesca?
Sí, el Museu de la Pesca té una exposició permanent que està ubicada al mig del port de Palamós, el que nosaltres anomenem el Moll Vell, i ocupa un antic tinglado, un gran magatzem que es va construir abans de la Guerra Civil per estocar tot el material del comerç, diguem, de cabotatge, i que amb el temps va quedar obsolet. A partir dels anys 90 nosaltres plantegem la possibilitat de reconvertir aquell antic rafal del port en un espai museístic centrat en el que és la figura, diguem, especialment del pescador com a col·lectiu, individualment, en les seves tècniques, la seva història i també els seus reptes de futur i situació de present. Jo penso que potser una de les particularitats d'aquest museu és que justament no està fixant la mirada en el passat, no només fa un retrobament de les arrels, diguem, marineres de les poblacions de la costa, sinó sobretot fa una mirada cap al futur.
I quins són aquests reptes de futur que afronta la pesca a Catalunya?
Bueno, fonamentalment, des del meu punt de vista, i així d'entrada em sembla que el repte principal és fer sostenible l'activitat. Sostenible en el sentit, diguem, més ampli de la paraula, sostenible per al sector i, per tant, perquè sigui atractiu, perquè per tal de que vagi cobrint, diguem, llocs de treball i perquè segueixi havent joves pescadors que vulguin explotar la mar. Sostenible perquè no només ha de ser estimulant des d'una perspectiva de treball i econòmica, sinó perquè l'ecosistema no ha de patir més. Hem de ser capaços de fer una pesca, diguem, amb harmonia amb el medi i no estirar més el braç que la màniga. Fonamentalment aquest és el repte principal que ens permetrà a nosaltres seguir pescant i especialment a tots els altres usuaris i ciutadans seguir menjant. Clar. Peix, consumint peix de la nostra costa.
Just el divendres, dèiem a la portada del programa, parlàvem d'aquesta mania que sembla que apareix de tant en tant als estius, especialment de part d'alguns sectors o d'algunes faccions del sector turístic, que denuncien, per exemple, que si a l'Empordà hi ha moltes granges, que si la pudor de purins, que si no sé què, que si no sé quantos, la pesca com a sector primari, que és també igual que la ramaderia o l'agricultura, o poden ser, no deixa de també tenir certes conseqüències d'aquesta, entre cometes, sobreexplotació turística, no? Potser, segurament?
Sí, de fet, avui dia i en la dimensió que estem parlant i en el mar Mediterrani, res del que fa cadascú no té impacte. Seria una mica il·lus pensar que la meva acció doncs no té conseqüències. Cada vegada més les conseqüències d'uns i dels altres se van sumant i això afecta el medi natural, lògicament el recurs, de rebot al pescador. El pescador també és actor en aquestes accions i per tant hem d'intentar minimitzar al màxim possible doncs la petja humana, perquè si no doncs ens aboquem potser a vegades potser a la desaparició d'espècies determinades, amb la qual cosa no sabem què pot passar, i especialment també ens aboquem a la desaparició d'una altra espècie, que és el propi pescador.
Sí, el que passa que jo no sé si en som prou conscients de tot plegat, perquè no sembla que la cosa s'hi posi solució.
Mira, a vegades jo m'ho miro des d'una perspectiva així molt més positiva i potser un pèl optimista, però també és veritat que hi ha cada vegada més una sensibilització major. La gent crec que té una consciència superior a la que tenia fa uns anys. Crec que també tots, en definitiva, actuem amb més responsabilitat. Des del consumidor, que vetlla perquè no certes espècies en certs moments de l'any no siguin consumides, me refereixo, per exemple, als immadurs, crec que ja està desterrada la pràctica de pescar i de vendre i de menjar peixet que no fa la talla. Em sembla que a poc tots hi anem fent. Hi ha una sensibilitat major també per l'estat de la mar, de la mateixa manera que som cada vegada més conscients de la seva fragilitat, i també és veritat doncs que això també acostuma a anar diguem acompanyat d'altres accions que ens podrien fer pensar que la línia ascendent no és sempre regular, és veritat, perquè també igual com mirem de vetllar perquè les depuradores treballen al màxim, doncs al mateix temps també la mar està plena de plàstics.
Clar.
Però jo crec que estem en una tendència que cada vegada més està posant una mica l'objectiu i orientant les seves accions col·lectives, potser no individuals, però sí col·lectives, en un major respecte.
Avui hem conegut la notícia que ahir es van trobar a les Medes, es va treure una xarxa que estava enganxada al fons marí des de feia pràcticament 2 anys, i s'ha pogut concloure que es tractava d'una xarxa de pesca furtiva. No sé si el Museu de la Pesca contempla, per desconeixement, i per això t'ho pregunto, si hi ha algun espai dedicat a aquestes males accions que es fan al mar.
No, la veritat és que no se'n parla així directament, es parla de, ja dic, de la part positiva, què volem que passi perquè tot plegat continuï, perquè considerem que la pesca avui dia per nosaltres representa un patrimoni, representa una herència, un llegat, uns valors socials, culturals i també efectivament naturals. És en aquest sentit que venim a dir, si volem que això segueixi així, hem de ser capaços de treballar d'una altra manera, actuar d'una altra manera, a tots els nivells, des de l'administració, en representació de tota la ciutadania, fins a cadascuna de les nostres accions individuals. Fins que no hi hagi un major, diguem, nivell de consciència de tot plegat, a mi se'm fa difícil pensar que no avançarem, diguem, del tot, perquè és veritat que a vegades per donar un pas petit doncs hem de fer un gran esforç, però l'hem de començar a fer, i en aquest sentit el Museu de la Pesca també està fent una crida, jo dic positiva, des de la consciència de la realitat, però al mateix temps des del desig de que hi hagi una situació en el mar millor per tothom, doncs fa una crida això a la responsabilitat, i d'alguna manera qui passa pel museu em sembla que surt amb una altra mirada respecte al valor del peix, al valor dels pescadors, al valor de la mar.
En aquest sentit, en el sentit divulgatiu, també, igual que diem una cosa, diem l'altra. Sovint també, des d'aquest programa, denunciem la excessiva portaventurització de la nostra comarca, i posem, com a exemple, moltes vegades, molts esdeveniments pretesament culturals que no s'organitzen tant des de l'àmbit cultural o divulgatiu, sinó que es fan des de la promoció econòmica, i a l'altra banda de la balança ens hi trobem, per exemple, el Festival Palamós Terra de Mar, que surt una mica al voltant del Museu de la Pesca i que posa una mica en valor totes aquestes feines derivades del mar des del punt de vista estrictament, o sigui, se li dona un to festiu, però és una acció estrictament divulgativa, Miquel.
Sí, el festival té aquesta vocació de que és sobretot una trobada cultural. Ens sembla que és important remarcar que en el cas de la pesca, però en totes les activitats marítimes, lògicament no podem perdre de vista la seva dimensió econòmica. Són activitats econòmiques. Però darrere aquesta dimensió econòmica també hi ha una cara, una faceta que és cultural. i nosaltres intentem reforçar aquesta perquè és el nostre fil conductor i perquè, a més, des de la cultura doncs posem a relleu i intentem cohesionar els sectors marítims, que a vegades estan una mica, diguem, en falta, diguem, de cohesió, i al mateix temps intentem que això tingui una dimensió lúdica també, perquè no cal dir-ho que el cap de setmana i amb les famílies doncs és una manera doncs de treure, atrapar i contagiar de tot aquesta, d'aquests valors i aquesta filosofia als ciutadans, no? Respecte a això, doncs dir que és veritat que a vegades la lògica econòmica i la lògica turística doncs igual pretén, diguem, i té altres interessos que no pas aquests culturals, però intentem trobar les cares de totes aquestes activitats perquè les tenen i poden confluir.
Allò, en termes de dades tècniques, quin tipus de públic té el museu? Quanta gent, quin percentatge de gent podríem dir que és de casa nostra i quin altre és de fora?
Sí, mira, així números a l'engròs i rodons, nosaltres diríem que més del 50% és gent del país. Me refereixo a gent del país, doncs gent de les comarques de Girona i gent, diguem, sobretot que ens ve de Barcelona i de l'àrea, de la seva àrea d'influència, de les grans ciutats, diguem, també metropolitanes, de l'entorn metropolità, volia dir. També és veritat que després hi ha un segon grup que són els francesos, un tercer que vindrien, diguem, de la resta de l'estat espanyol, i llavors doncs entre els estrangers d'origen britànic, alemanys, holandesos, belgues, italians, després va d'alguna manera va com obrint-se a l'origen d'altres procedències, però fonamentalment estem treballant en un públic català.
Ahir un altre col·laborador del programa, en Carles San José, ens deia, parlava sobre el Museu de la Terracota de la Bisbal i reclamava, després d'haver-lo vist, reclamava que es convertís en el Museu de la Ceràmica de Catalunya. No sé si aquesta hauria de ser una reivindicació també aplicable en aquest Museu de la Pesca.
Sí, ho és. Ho dic somrient perquè de fet nosaltres quan hem explicat el discurs, el relat del propi museu és un relat generalista on els elements i singularitats de cada població passen per sota, diguem, els elements que són més comuns. Ens interessava especialment quan el museu naixia, estic parlant de l'any 2002, de fer un discurs genèric, perquè ens semblava que és veritat que hi ha particularitats en cada municipi, però també és veritat que la situació de la pesca és molt present avui dia, que els termes municipals en mar doncs no funcionen igual.
Clar.
I que hi ha una cultura marítima que és comuna, que permet doncs parlar d'una manera determinada i entendre's una persona de Roses al costat d'una de Blanes amb perspectives de Vilanova o de Tarragona o de Sant Carles de la Ràpita, doncs també participi d'aquests mateixos reptes.
Segurament en un país de 300 quilòmetres de costa o 400 quilòmetres de costa tampoc hi hagi tantes diferències entre el Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, no?
Sí, efectivament. N'hi ha, lògicament n'hi ha, i és bo que hi siguin, no? Perquè també els, diguem, l'orografia, les condicions geogràfiques d'uns i dels altres, doncs a vegades condicionen i fins i tot en alguns casos imposen una manera de pescar diferent, no? No és el mateix, diguem, estar obert aquí al Golf de Lleó que trobar-te doncs més a la vora del Delta de l'Ebre, amb aigües diferents i espècies diferents i meteorologies també molt diferents. Però, tot i amb això, doncs, el preu del gasoil puja per tothom igual.
Clar.
La irrupció del peix de fora doncs afecta a tothom, els mercats demanen el mateix, els hàbits de consum afecten a tots per igual, i per tant nosaltres vam intentar sempre buscar aquest discurs més generalista en aquest sentit. És un museu de la pesca de Catalunya, el primer que de forma monotemàtica, monogràfica, ha treballat el tema pesquer, perquè és veritat que de museus marítims i nàutics i dedicats al mar al llarg de la costa n'hi ha, i també és veritat que altres museus de caràcter, diguem, més local, doncs també tenen espais dedicats a la dimensió marítima de la població, però d'una manera monogràfica amb la participació de la Universitat de Girona, amb la creació d'un centre de documentació específic, amb la dimensió que nosaltres li volíem donar, doncs realment és el Museu de la Pesca de Catalunya. No ho diem així, doncs perquè em sembla que el de Catalunya està més aviat reservat pels museus que tenen un caràcter nacional, però no cal dir que la vocació ho és.
Bé, en qualsevol cas, des d'aquí nosaltres, en qualsevol reivindicació que vulgueu fer en aquest sentit, compteu amb nosaltres, que hi estem sempre predisposats a aquestes coses. Una última qüestió, Miquel. No sé si això s'escaparà a l'àmbit estrictament museístic, eh? Quin tant percent, o sigui, què representa en termes econòmics la pesca a Palamós?
En termes
econòmics?
Econòmics,
sí.
Sí. Bueno, la pesca per Palamós és bàsica, no només per Palamós, sinó jo diria per totes les poblacions del litoral on hi ha activitat pesquera, sobretot des del meu punt de vista, per una qüestió estratègica. No és tant la quantitat de pescadors, que en el cas de Palamós estem parlant de 250 pescadors, i pels 11-12 milions d'euros que mouen en vendes, sinó sobretot perquè a través del pescador comença una cadena en la que totes les empreses de transformació, aquells que es dediquen doncs a fer productes derivats del peix, i sobretot la dimensió de comercialització i la de consum, que acaba també i culmina a vegades en la taula dels millors restaurants, doncs té aquest origen. Per tant, d'alguna manera, no només és un element d'identitat, perquè en les poblacions del litoral un s'imagina que encara perviuen formes de vida tradicionals vinculades a la pesca, i és bo que així sigui, sinó que això dota d'una certa cohesió a la població que es pot definir com a marinera, diguem, en un moment en el que a vegades les estandardizacions, les massificacions, doncs tendeixen a homogeneïtzar-ho tot. Doncs no només dic la pot definir com a marinera, sinó sobretot també perquè és a través del sector pesquer, doncs, que apareix un recurs diàriament a la llotja que acaba culminant en el consumidor, i d'alguna manera es crea un vincle entre allò que mengem i allò que veiem, trepitgem, amb qui parlem. Hi ha una connexió entre el territori i el ciutadà, tant el de sempre com el que el visita per primera vegada. I des d'aquest punt de vista, em sembla que la cadena va donant valor afegit contínuament, i això és bo. Sense els pescadors, jo crec que això seria difícil, o en tot cas poc creïble.
Miquel Martín, de nou felicitar-lo per aquest reconeixement, per aquesta contribució al sector, aquest reconeixement, aquesta medalla a la pesca que se li dona per la seva contribució al sector pesquer del país a través de projectes i equipaments culturals com el Museu de la Pesca. I a mi, si em permets la recomanació, jo afegiria que després de la visita al Museu de la Pesca és gairebé obligat anar a la subhasta del peix allà al Pòsit.
Sí, senyor, és potser la culminació de tot plegat, és la manera de que la gent conegui de primera mà i a través dels sentits doncs el valor de lo que és les captures, el peix, i explicar una cosa tan simple que és que tothom intuïm, no? Però que darrere un bon plat de peix hi ha tota una història, una tècnica, una tradició, una manera de fer que val la pena conèixer per valorar, i que des d'aquesta valoració segurament estem treballant la millor estratègia per la seva conservació.
Miquel Martín, gràcies per atendre la trucada del Supermatí de Ràdio Capital. Felicitats de nou per aquest reconeixement i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, molt amables.
Adéu, bon dia.
Salut. Adéu, a reveure, bon dia.